Bon dia i benvinguts a aquest programa. Si la societat ha canviat, també l'escola ha de canviar. Avui us donarem a conèixer una escola puntera a nivell pedagògic, l'Escola Sadaco. El seu equip de professionals ha tingut molt present la necessitat d'aquest canvi per renovar el seu projecte educatiu i cercar millores en l'aprenentatge i en el creixement personal dels seus alumnes.
L'Escola Sadaco és un centre concertat tradicional creat el 1968 al barri de Vallcarca de Barcelona, que té alumnes d'educació infantil, primària i secundària. Ja fa 6 anys que no segueixen llibres de text, sinó seqüències didàctiques en què les matèries tenen una presència transversal. El medi es barreja amb les matemàtiques i es comunica en anglès, català o castellà. Compleixen amb les hores que marca la llei i les noves tecnologies són una eina de pes. A més, el pes que dona l'escola a l'educació emocional, a la meditació, la filosofia, la reestructuració dels espais d'esbarxo per educar el lleure, facilita que els nens es facin hàbils en processos molt difícils d'avaluar, que serveixen per a la vida, i no només per al batxillerat o a la universitat, com ara expressar-se bé, tenir empatia o endinsar-se en la pròpia salut emocional. El mètode d'aprenentatge que utilitzen afavoreix que l'alumne sigui més autònom, amb més capacitat d'organització i empatia, i sobretot fa que s'impliqui molt en el procés d'aprenentatge. A Catalunya, segons el director de Sadaco, hi ha molta voluntat de canvi per part de molts centres, i els que empenyen la transformació són sobretot els pares joves, per als quals el model tradicional ja no és vàlid.
L'any 2015 aquest centre va rebre no només el Premi d'Ensenyament del Centre d'Economia i Obra Social La Caixa, sinó també un reconeixement internacional. La Fundació Internacional Asoka els ha distingit com una de les 4 escoles agents de canvi d'Espanya. Per explicar-nos quin és el projecte pedagògic i com el duen a terme, parlarem amb James Edward Ward, professor d'aquesta escola. Bon dia, James.
Bon dia.
Bon dia.
Bon dia. Mira, la introducció, hem dit que era una escola concertada, que teníeu alumnes d'educació infantil, primària i secundària,
sí.
Però ens pots situar una mica més, per exemple, doncs, si teniu més d'una línia, número de professor, situació social del barri?
Sí, som una escola concertada de la part alta del barri de Gràcia, de Barcelona. Tenim, em sembla, són uns 730 alumnes d'infantil, primària i ESO. Som una escola de 2 línies i tenim una cinquantena de mestres a l'escola.
I llavors, vosaltres, per començar i situar-nos tots, si ens podríeu explicar una miqueta en quins principis baseu el vostre projecte pedagògic.
Molt bé. Doncs mira, l'Escola Sadaco va néixer l'any 68, que hi havia un grup de mestres d'aquell temps que tenien interès en fer una escola per fomentar una estima per la llengua catalana, per Catalunya, que fos una escola laica, perquè en aquell temps a Barcelona l'oferta no estatal era bastant religiós. I es va escollir el nom de Sadako, perquè Sadako és el nom d'una nena japonesa, no sé si sabeu la història, que va patir els efectes de la bomba nuclear a Hiroshima.
Oh.
I és un símbol de la pau, perquè un altre dels objectius bàsics de l'escola llavors era, no?, ajudar a formar persones que lluitarien per la pau en el món. Però, clar, aquest projecte, el món en què vivim, no és igual que el de fa 50 anys, llavors portem potser els últims 10 anys en un procés d'innovació per intentar, no?, actualitzar una mica el nostre projecte per als alumnes d'avui i per als alumnes que seran ciutadans d'aquí a pocs anys en un món que realment encara cada dia canvia tant i no sabem com serà.
Clar, i llavors, per aquest nou món, vosaltres, quins són aquells objectius que heu considerat que són els més importants, els preferents, i que us heu proposat tots aconseguir, no?, assolir? Quins són?
Bueno, es parla molt, no?, de les competències bàsiques, que la setmana passada els alumnes aquí de CISA van fer les proves que, de la Generalitat, i realment volem alumnes que siguin competents. Es parla molt de les competències, sí, però aquí realment estem intentant treballar per les competències, treballar per competències en projectes. També estem donant molt èmfasi a l'empatia, al pensament crític, i que els alumnes es facin més autònoms i que realment es responsabilitzen pel seu aprenentatge. Això pensem que és molt important, per sense un claustre que creu en aquests objectius, poc avançarem, i si no impliquem les famílies de l'escola en tots aquests processos, tampoc avançarem. I tenim la sort de comptar amb un claustre que la gran majoria dels mestres de l'escola entenen cap on anem i anem tots junts, i les famílies de l'escola també entenen cap on anem i col·laboren molt en la vida de l'escola.
I quines estratègies utilitzeu per aconseguir tots aquests objectius?
Bueno, jo crec que podríem dividir l'escola realment en tres blocs. Des de P3 fins a segon de primària treballem d'una manera, i després des de tercera primària a segon de ESO treballem d'una altra manera, i tercer i quart d'ESO ja és una altra manera. Els més petits passem gairebé tot el nostre treball en el treball en projectes, i tenim a cada classe una mena de pòster que diem el núvol de preguntes. Llavors, qualsevol alumne d'aquestes classes als petits, quan se li sorgeix una pregunta que vol saber la resposta, l'explica al mestre i pengen al núvol de preguntes la pregunta. Llavors, cada unes certes setmanes, els alumnes decideixen quines preguntes volen investigar. Llavors, tenen temps durant el dia per investigar en grups o en parelles les preguntes que han sorgit. Cadascú no ha de resoldre o intentar buscar respostes a la seva pregunta, no? poden buscar respostes a preguntes d'altres companys. I intentem llavors lligar tot l'altre treball que es fa dins l'aula dels petits en base a aquests projectes, que poden haver 6, 7, 8 projectes a l'hora a cada classe. I això de P3 fins a segon de primària. Llavors, a tercer de primària, pensem, des de tercer fins a segon d'ESO, estem treballant en el que diem, seqüències didàctiques, i a primària diem seqüències didàctiques globalitzades. En lloc de fer ara català, castellà i medi per separat a primària, fem 12, 14 hores a la setmana de treball amb seqüències que engloben a el que era abans aquestes matèries. I a 5è i 6è hem començat també a canviar la forma de les aules. Com he dit, que són dues línies, però en lloc de tenir dues aules separats a 5è i 6è, hem fet una aula més gran, amb els 60 alumnes, i això ens permet tenir equips de mestres més importants dins les aules. Em sembla que són uns 65-70% del temps un alumne de 5è i 6è sempre està amb tres mestres diferents dins l'aula, perquè donem molta importància a tot el que seria el codocència o multidocència, perquè si treballar en equip pensem que serà molt important per aquests alumnes quan siguin més grans, tenir mestres com a models de treball en equip a l'aula és un bon referent.
Llavors, aquests mestres que teniu de més a 5è i 6è, als altres cursos d'abans hi ha un mestre, no? Hi ha un sol mestre?
Sí, des dels petits hi ha el mestre tutor,
Sí.
Després hi ha les especialistes que entren per fer no, música, esport, etc.
Sí.
I tenim també la figura del cotutor o cotutora, que és membre del Departament Psicopedagògic de l'escola.
Sí.
I aquest mestre entra en les classes que encara són aules normals.
Sí.
Per exemple, primera primària, aquesta figura és aquesta persona es diu Isabel, i ella té mitja jornada per dedicar a les dues aules de primer i l'altra mitja jornada dedica a les aules de segon. Llavors, segons la necessitat dels mestres, dels alumnes, entren unes hores en una classe o en l'altra. I el seu treball és per ajudar amb els alumnes, però també fa un treball d'ajuda als mestres i com enfoquen les classes, etc, etc. I això tenim fins a tota la primària.
Sí.
I aquesta figura de cotutor, bueno, cotutora, perquè tots són dones. I en les aules de 5è i 6è, que serà l'any vinent, continuarem a primera, sobre els diem aules col·laboratives, ja realment la cotutora, els alumnes veuen les tres persones tots com els referents, com a tutors.
I no tenen, aquests tres tutors no tenen especialitat? O sí, cada un té una especialitat i llavors treballen?
No, aquests a primària són mestres de primària.
Mestres de primària,
I ells són les que fan les matèries que diem de seqüències didàctiques.
Molt bé.
Que abans eren el català, castellà i medi.
Uh-huh. I llavors es reuniu, o sigui, té que haver-hi reunions de tots els mestres de primària, podríem dir, no? Perquè seguir un projecte comú, no?
Sí. No, nosaltres tenim una reunió cada dijous a la tarda, tenim una estona per fer reunions que pot ser de tota la claustra o de diferents equips dins de l'escola. I a cada curs, els mestres tutors tenen una hora a la setmana que diem nosaltres de paral·lelisme.
Sí.
Per planificar el treball de la setmana. I també tenen una reunió d'una hora a la setmana també amb coordinador de l'etapa de cicles.
Uh-huh. I com treballeu el desenvolupament de les capacitats personals dels alumnes? Perquè com ara amb grups així tan nombrosos...
Sí. Sí. Sempre hem donat importància, no? La idea de que si un alumne no està content a l'escola no pot aprendre.
Uh-huh.
Estem desenvolupant diferents projectes per facilitar que l'alumne se senti bé. Per exemple, en aquestes aules de 5 i 6è hi ha el record d'estar bé, perquè si en algun moment un alumne pensa que no pot estar concentrat o que necessita una mica de temps per ell o ella sol, pues hi ha un racó on pot anar a llegir sol, pintar un dibuix, etc, etc. Després, cada matí, a tots els cursos de primària i alguns de secundària, comencem el dia amb una activitat que diem bon dia, que són 5 minuts per començar el dia d'una manera més tranquil i fer unes reflexions sobre diferents temes, i aquests bons dies els preparen tant els alumnes com els mestres. Després, a les aules de 5 i 6è, quan els alumnes tornen del pati a les 11, també tenen estones de meditació, de relaxació. Estem fent formació aquest curs molts dels mestres sobre el que diem mindfulness o atenció plena. I també els alumnes, cada dos cursos a primària, els alumnes durant el curs tenen una matèria que es diu educació emocional.
Sí.
També tots els cursos fan una hora de filosofia en el projecte Filosofia 3-18. I després tenim diferents projectes per intentar que l'alumne se sent realment implicat en la vida de l'escola, perquè pensem, si l'alumne sent l'escola com seu i serà més responsable dins de l'escola i estarà millor. Cada alumne ho fa de padrí o fillol d'alumnes més petits, més grans, i llavors, clar, els lligams entre alumnes de diferents cursos són bastant forts. Per exemple, els alumnes de quart de primària són els padrins dels alumnes de T5 i alhora són els fillols dels alumnes de segon d'ESO. I organitzem bastantes activitats durant els trimestres perquè puguin estar junts. Després tenim, donem importància a les estones d'esbarjo, perquè pensem, no, l'alumne potser aprèn més fora de l'aula que dins de l'aula, i també són moments en què hem de donar bastantes oportunitats que tots els alumnes puguin jugar, poden relacionar-se. I també tenim la figura del mediador dels patis, que quan sorgeixen conflictes, doncs aquests alumnes més grans poden intentar ajudar a resoldre'ls.
Llavors, per exemple, per desenvolupar la capacitat de treballar en equip, de prendre decisions, això sí. Ja es treballa des de petit d'una forma sistemàtica? O...
Des de petit, sí. Des de ben petit. I a partir de tercer, realment donem molta importància a la coavaluació i l'autoavaluació. Nosaltres aquí, quan comencen a treballar amb seqüències didàctiques a partir de tercera primària, tots els alumnes estan en grups de quatre o cinc alumnes,
sí.
I cada alumne té un càrrec.
Sí.
I s'ha d'avaluar, no? Ell o ella ha d'avaluar com realitza el seu càrrec. I el mestre o la mestra també fa l'avaluació. I ja tenim un coordinador de grup, un secretari, un multimèdia que és el responsable de o fer fotos o fer vídeos o buscar informació més visual a les xarxes. I després tenim un investigador. I segons l'edat de l'alumne, cada càrrec té més o menys responsabilitats. Però amb la idea que ells, des de ja petits, no, aprenen a avaluar-se ells mateixos, que pensem que també és molt important.
Molt bé. Ells mateixos i els seus companys també els avaluen?
També. Clar, el coordinador ha d'avaluar al final de cada sessió de classe si els altres membres del grup han fet el que tocava fer.
Molt bé.
El que passa que per dur a terme tot aquest entrellat de... tota aquesta organització, hi ha d'haver un equip molt cohesionat.
Sí.
Els professors que venen a treballar al vostre centre, de quina manera accedeixen?
De quina manera accedeixen?
Sí, sou vosaltres que busqueu el professorat... perquè és una escola concertada.
És una escola concertada i tenim la sort que jo porto 25 anys a l'escola i la gran majoria de les persones que venen a treballar es queden tota la vida. I això és molt important.
És un claustre estable.
Sí, molt estable. Ah. Llavors, sempre hi ha necessitats, no?, de nous mestres o per jubilacions o el que sigui, i a vegades, tenim contacte, cada curs rebem molts alumnes de magisteri en pràctiques i tenim bones relacions amb l'Universitat Ramon Llull, que està aquí al costat. Llavors, a vegades, si estem buscant una persona molt concret, també preguntem allí quines persones es poden suggerir o entre contactes o a vegades som persones que venen a fer de monitors i acaben sent mestres, etc.
Clar, és que jo penso que les persones que treballen aquí han de tenir un perfil molt determinat, perquè s'ha de saber treballar amb equip, s'ha de saber fer treballar amb equip i s'ha d'acceptar tota aquesta organització, que no ha de ser fàcil portar.
Sí. A veure, les persones que portem molt de temps hem anat d'anar adaptant-nos, però clar, jo crec que l'important és com fem els alumnes, diem als alumnes que han d'estar sempre fent preguntes, doncs nosaltres també. I moltes de les coses que hem anat fent és perquè et seus un dia i penses, i per què fem això, no? I pensem realment per què fem moltes de les coses que sempre havíem estat fent. I els mestres que venen nous, sí, és important primer any el que fem també és un mestre nou té un altre mestre com padrí.
Ah, molt bé.
Que els ajuda a integrar-se en l'escola. I com avaluem, com treballem aquí, el vocabulari propi de l'escola, perquè suposo que cada centre té la seva manera de fer. I també tenim un llibre que hem anat elaborant els últims 2 o 3 anys, que diem el nostre llibre d'estil, que és com la referència a la manera de treballar a l'escola Serraco.
Ara fa un moment tu parlaves de l'avaluació. Vosaltres, a l'avaluació tant dels alumnes com de com va el vostre treball com a equip, la feu també sistemàticament?
Sí.
I teniu una manera concreta, una estratègia per fer-la?
Amb els alumnes, el que fem ara amb el treball amb les seqüències didàctiques és que al final de cada seqüència hi ha un procés... durant el treball amb les seqüències, els alumnes i els mestres estem avaluant sempre les diferents tasques que van fent. Però al final hi ha un moment de fer una avaluació de tot el treball fet durant la seqüència, i ho fa l'alumne, ho fa el mestre, i després creem com un full d'avaluació que llavors es porta a casa. Al final de cada seqüència, que pot durar un mes, 6 setmanes, l'alumne porta a casa l'avaluació de la seqüència. I ara, per exemple, a 4ª primària, em sembla que han fet 8 seqüències didàctiques. Llavors els alumnes han rebut 8 avaluacions i aquestes avaluacions també van a casa. Amb els mestres el que fem, cada mestre a l'escola té el seu portafoli i al final de cada curs a l'escola demana als mestres que omplin el portafoli amb reflexions sobre com ha anat el curs, què podríem haver fet millor, quina formació hem adquirit durant el curs, a quins cursos hem atès, etc. I depèn del curs, o preguntem una cosa o altra, fem enquestes a totes les famílies de l'escola i també cada 2 anys fem enquestes a tots els alumnes, a partir de la 3ª primària demanem a tots els alumnes que facin una avaluació del treball de l'escola, dels mestres, dels companys, de tot.
I els alumnes que teniu bàsicament són del barri o venen d'altres barris de...
La majoria són del barri, però hi ha molts que venen d'altres barris, inclús de fora de Barcelona.
De fora de Barcelona,
sí.
També?
Alguns també venen, sí.
I la relació que teniu amb les famílies, perquè el que deies tu abans, no?, que per poder dur a terme aquest projecte vostre hi ha d'haver molta implicació.
Molta.
I llavors, com ho gestioneu, com organitzeu la relació amb les famílies?
Amb les famílies. Al principi de cada curs tenim una reunió amb totes les famílies del curs. En aquesta reunió també escollim el que diem els pares, mares, tutors del curs, que tenen al llarg de la segona avaluació una altra reunió, una reunió amb el director i el coordinador de l'etapa. I al final de cada curs, a infantil i primària, hi ha reunions de final de curs on fem una avaluació amb els pares de sobre com ha anat el curs. A més, convidem molt els pares a venir a les classes, a fer activitats. Per exemple, amb els petits et comentava que tenim els núvols de preguntes. Aquests núvols de preguntes i l'altre pòster, que es diu tauler de savis, on està apuntat quins alumnes estan treballant en quins projectes, ho projectem cap a fora, per tal que quan els pares venen a buscar els fills al final del dia o al matí, quan entren, poden veure el que estan investigant a la classe i tenen l'oportunitat de dir, mira, jo sé una mica d'això, si voleu, vinc a classe i explico. A 5è i 6è tenim un altre projecte que es diu Fem-ho Junts, on el pare o la mare o l'avi i l'àvia, un tiet, etc., tenen la possibilitat de preparar una activitat per dur a terme l'aula amb el fill o la filla, etc. I des de l'any passat, a 5è i 6è també fem una altra cosa que les famílies agrada molt, que es diu un dia a la classe. i convidem a 5-6 pares o mares de passar un dia dins l'aula per a veure com és la vida de l'aula. Avui mateix a l'escola hem celebrat és la festa dels avis. Tots els avis de P3 han vingut a l'escola. Realment és, hi ha pares i mares dins les aules a primària constantment. Sí.
Una pregunta que ara tu parlaves fa un moment dels petits i del núvol, i he pensat de l'aprenentatge de la lectoescritura.
Sí.
L'ha introduït també a partir de que el núvol, o com l'ha introduït? Com comencen ells a despertar l'interès, a despertar el seu interès per llegir i escriure, i com feu l'aprenentatge de petits?
Sí. Jo amb infantil... Em sembla és a partir de primer, realment, molts alumnes ja a primer de primer ja llegeixen, i altres que no. Sí. Però és a partir de primer que hi ha un treball molt més sistemàtic. Sí, sí, sí. I també, des de l'any passat, hem incorporat un programa que s'ha dissenyat des de la Universitat de Barcelona, que es diu Binding,
sí.
Que és un programa per ajudar a millorar la lectoescriptura, i estem bastant contents. Però tot això és un procés, no? Esperem que el nen arribi a un cert nivell a final de segon de primària.
I vosaltres us venen altres centres o escoles públiques, professors d'escoles públiques, a conèixer el vostre funcionament de l'escola?
Sí, sí. Últimament rebem bastantes visites i nosaltres entendem també que tots els mestres tinguin l'oportunitat d'anar ara a conèixer altres centres, no? Perquè moltes de les coses que fem ara hem après d'altres centres i donem l'oportunitat. Em sembla que ja tenim un dia al mes establert com a dia de visites. I llavors, la setmana passada em sembla que vam tenir 25 mestres de 4 diferents escoles que van venir a visitar l'escola.
Oh,
i demà mateix també.
Molt interessant.
Sí, cada setmana tenim visites.
I feu algunes...
És important compartir.
I tant. Sí. És molt enriquidor.
També. Sí,
I per exemple, vosaltres feu activitats amb algun altre centre, els alumnes d'aquest centre amb algun altre centre?
Som membres d'una una organització que es diu la Fundació Trams, que és potència, diguem, la innovació tecnològica. Hi ha moltes escoles que són membres i fem bastants treballs conjunts amb diferents escoles dins d'aquesta fundació. Mm-hmm. Per exemple, sé ara els alumnes de segon de primària estan preparant un videoconferència que faran en anglès en una escola de Girona.
Uh-huh.
I fa poc els alumnes de P5 també van anar a Girona a cantar en un concert que havien organitzat a la Fundació Trams amb alumnes de no sé quantes diferents escoles.
Mm. Molt bé. Déu-n'hi-do, doncs, la feina que esteu portant a terme, eh?
Sí, sí, no, som una escola molt activa. Això sempre, des que he vingut, sempre hem estat molt activa, però és la manera d'anar avui dia. I realment, des de tota l'explosió de les xarxes, no, internet i les noves tecnologies, hem pogut aprendre molt de moltes escoles. I volem seguir per així i estar connectats amb mestres i escoles de tot arreu.
I l'important de tot això, penso que és això, no? És veure els resultats. Perquè després de tota la feina que es fa, si veus que els resultats realment són positius i que els alumnes arriben a tenir un nivell en tots els àmbits, doncs, satisfactori, però
sí.
És un...
A nivell acadèmic, la gran majoria dels nostres alumnes van a fer batxillerat i van a centres aquí concertats a prop de l'escola i tenim relació amb aquests centres i la gran majoria acaben molt bé el batxillerat i segueixen estudiant ja a la universitat o FPs, així, mòduls superiors, etc. I els resultats en les proves de les competències bàsiques estan a 6è i com a 4è d'ESO són molt bons. I també jo crec que és tan important que els alumnes se sentin bé. Jo crec que han d'aprendre molt i han d'aprendre moltes coses, però han de sentir-se bé, han d'estar feliços a l'escola.
Ara que deies tu això de batxillerat, una de les coses sí. que es lamenten molt sovint els instituts i bueno, en general sí. és que la comprensió lectora sí. és en general dolenta i això és, clar, és la base per a l'estudi, per a moltes coses, sí. no? Llavors, vosaltres això ho treballeu d'una manera específica o com aquesta
la
competència...
La comprensió lectora.
Sí, sí. És que ara es considera sí. que és un dels problemes sí. més grans que hi ha, no?
Sí. Dins de les seqüències didàctiques hi ha sí. tots apartats de treballar les competències lingüístiques, no?
Sí.
I sempre hi ha un apartat dedicat a la comprensió lectora.
Uh-huh.
És important. I també els apartats... fins a segon d'ESO donem molta importància a tota l'escola donem importància a la lectura.
Teniu alguna estratègia
concreta?
Però hi ha
les estones de biblioteca per fomentar hores a la setmana de biblioteca. Després sí. també tenim ara estem pensant en començar un grup de lectura per als grans de l'ESO.
Sí,
és molt important.
Molt bé, doncs em sembla que ja se'ns ha exhaurit el temps i hem de deixar
passa corrent sempre.
Aquesta conversa.
Molt bé, espero que se m'entès bé, perquè el meu accent a vegades...
No, però s'entès molt bé.
Perfectament.
I et volem donar doncs, les gràcies per haver acceptat la nostra invitació, donar-nos a conèixer tota la vostra tasca, que penso que és molt interessant conèixer experiències noves i maneres de treballar diferents.
Sí. Sí,
nosaltres també esperem doncs, que els nostres oients que han sentit això, no? com es sí. treballen a l'escola Sadako, que és un gran exemple de com és possible transformar una escola sí. tradicional de manera integral sí, sí. gràcies sí, sí. a l'obtenció i a la visió d'un equip compromès.
Molt bé.
I que és important doncs, sí, fer sí. aquests canvis.
Sí, perquè al final el que volem... Volem transformar la societat i tenir alumnes que volen transformar la societat.
Ah,
i han de començar a l'escola dissenyant processos de millora de la mateixa escola. I així aprenen que poden canviar el món.
Molt bé. Moltes
molt
gràcies
bé.
Una vegada més
molt
i
bé.
Bona feina.
Moltes gràcies.
Moltes gràcies. Moltes gràcies.
Fins aquí el programa L'Art d'Educar. Ara donem pas al programa 5 minuts de català. Recordeu que podeu tornar a sentir aquest programa demà diumenge a les 6 de la tarda i el dimarts a les 8 del vespre, que repeteixen els programes del dissabte. La Isabel Gaià, el Jordi Soldevila, que ens ha fet de tècnic, i jo mateixa, la Dolors Sallés, us desitgem un bon cap de setmana.